El nacionalisme de sentiment és cada cop menys compatible amb un món econòmicament més globalitzat, estructuralment més dependent, més fusionat?
Jo crec que no necessàriament. És a dir, que el nacionalisme de sentiment no és mai només de sentiment, no? Sinó que també té en compte moltes altres coses. No? Per exemple, nosaltres des de Convergència i Unió, i especialment des de Convergència, hem intentat sempre combinar aquesta defensa de la identitat catalana, per tant aquest sentiment nacionalista, l'hem intentat combinar sempre amb el que és la defensa més puntual, més estricta, més eficaç del que són els interessos més concrets i més quotidians de la gent, no? I jo crec que en aquesta barreja i en aquest equilibri entre aquests dos conceptes, l'interès de la gent, la defensa d'aquest interès, i els projectes col·lectius del país, la seva identitat, els anhels col·lectius de la gent, en aquests dos àmbits hi ha un punt d'equilibri que hem de sempre seguir, saber mantenir.
Des d'ara i en el decurs dels propers minuts us convidem a saber, tal com és, un home que enfila una renovada legislatura amb l'incertesa de saber quin serà el final de la seva història política i també personal. La seva responsabilitat ha pujat de categoria per obra i gràcia del renovat president, que va augmentar més la cotització del seu departament, convertint-lo en una mena de vicepresidència no explícita però sí tàcita. A l'altra banda de l'organigrama, Duran i Lleida, els dos elements de pes específic en el disseny del nou govern de Jordi Pujol. Però el futur d'aquest economista brillant va més enllà de quadrar números, tot i que no tocaria fins d'aquí a 3 anys, el responsable dels comptes catalans sembla predestinat a ser el responsable d'engrescar a qui toqui per convertir-se en el relleu d'un president que durant més de 20 anys ha marcat els designis de Catalunya. És un home acostumat als reptes, gestor eficaç i militant disciplinat que ha mostrat la seva capacitat en jugar sense problemes allà on el míster li ha ordenat. Així doncs, aquesta temporada haurà de quadrar números, negociar a Madrid i generar les expectatives necessàries per ser relleu i aposta de futur. Conversa avui al Tal com som amb el conseller d'Economia, Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas i Gavarró. Un repàs als detalls d'una vida.
Tal com som, amb Jordi Sacristán.
Els pressupostos del govern català queden pendents de concretar-se fins després de les eleccions generals del març vinent. L'arribada de nous consellers i l'incertesa que pot generar el fet de saber com queden les coses a Madrid justifiquen per l'executiu català la mesura que ha incomodat notablement l'oposició. Són els números que donen sentit i vida a la gestió de govern, els números que sempre es posen sobre la taula per tal de demostrar-nos el tracte fiscal injust que els catalans rebem per part del govern de Madrid. És aquesta una tonada sabuda i escoltada abans i ara, però que mai acaba de concretar el compàs final. Els equilibris parlamentaris, les necessitats per consolidar majories, fan voler i doler en les demandes d'un finançament definitiu i necessari a la realitat actual de Catalunya en el conjunt d'Espanya. Probablement aquesta serà una de les assignatures que sol o acompanyat haurà de saber resoldre o millorar el conseller Mas, una matèria que ben resolta seria un element de pes per generar els suports de futur necessaris per ser el candidat nacionalista del segle XXI. D'aquestes i moltes coses més en volem parlar a partir d'aquest instant, avui al Tal com som, amb el conseller Artur Mas. Conseller Mas, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i per ser nosaltres. Benvingut.
Moltes gràcies a vostès.
Quan deixarem d'escoltar aquesta vella cançó del tractament injust i definirem un model ajustat a les necessitats reals de Catalunya en el conjunt de l'Espanya actual?
De fet, fa més de 200 anys que escoltem aquesta tonada, no? Com dèieu, aquesta cançó. I mai s'ha acabat de resoldre del tot, no? Ara, just fa 100 anys que hi va haver aquell famós tancament de caixes a Barcelona i a Catalunya. 100 anys, no? I per tant va ser aquell moment en què els botiguers es van rebel·lar contra els impostos que es posaven des de Madrid, no? Per tant, realment és una vella tradició, en el pitjor sentit de la paraula, de l'expressió en aquest cas, que passa doncs perquè Catalunya ha de suportar una gran part de la responsabilitat de genera diners, genera recursos per la resta d'Espanya, no? No per tota la resta d'Espanya, perquè hi ha altres àrees del conjunt de l'Estat que són riques, que estan desenvolupades, però sí per una part molt important del que és la població espanyola, no? I això que nosaltres no hem discutit mai, mai, i aprofito una vegada més doncs, per reiterar que nosaltres des del govern de Catalunya doncs, seguim apostant perquè Catalunya sigui, diguem-ne, solidària amb la resta d'Espanya, sí que creiem que d'una forma o d'una altra doncs, cada vegada ha arribat més el moment de trobar-hi una solució definitiva, no? Una solució definitiva que passi simplement perquè Catalunya tingui un tracte financer més just, perquè els ciutadans de Catalunya tinguin un tracte financer i fiscal més just. Jo crec que això és possible aconseguir-ho. Molt difícil, certament, molt difícil. És més fàcil millorar-ho, posar-hi pedaços, que no pas arribar a una solució definitiva, però nosaltres en aquests propers anys estem molt capficats i molt compromesos a trobar una solució més permanent, més definitiva i més justa.
Conseller Mas, no seria tot plegat més fàcil i els conjunt dels ciutadans de Catalunya potser fins i tot agrairien que de forma consensuada i unitària vostès presentessin a Madrid una proposta de finançament, si no definitiva, si resolutiva per un llarg període, però consensuada a través del Parlament de Catalunya?
Bé, això nosaltres també ho desitgem. El que passa que una cosa és allò que es vol i una altra cosa és allò que es pot fer, no? I en aquest sentit, tot i que nosaltres aspirem a fer-ho d'aquesta manera, com vostè deia, i crec que seria positiu fer-ho d'aquesta manera, i que si es fes d'aquesta manera tindria més capacitat d'èxit la negociació, tot i així no podem oblidar una cosa molt important, no? I és que no tots els partits catalans pensen igual en una matèria que, malgrat tot, és molt, molt transcendental de cara als ciutadans, no? I aquí tenim doncs, partits més de caire, diguem-ne, catalanista o nacionalista, com per exemple la pròpia Convergència i Unió, també Esquerra Republicana, que tenen uns plantejaments molt més ambiciosos en termes catalans que no pas altres partits d'abast estatal, com per exemple el Partit Popular o el Partit Socialista. No? I és molt difícil trobar un punt d'equilibri que compleixi, diguem-ne, els compromisos d'aquests partits estatals que no es poden deslligar de les seves formacions a Madrid, que els obliguen a actuar d'una forma determinada, i l'ambició, diguem-ho així, d'aquests partits catalanistes que tenen les mans més lliures per actuar en favor de l'interès de Catalunya i que voldrien anar més lluny. No? Combinar tot això no és gens fàcil, per tant és molt fàcil dir, escolteu, poseu-vos d'acord, que hi hagi consens, però si al final el consens té que ser a canvi de diluir les nostres aspiracions, de convertir tot això en una cosa, diguem-ne, de poca volada, aleshores nosaltres, des de Convergència i Unió i des del Govern de Catalunya, no hi estaríem d'acord.
Deixar l'aprovació dels pressupostos fins després de les eleccions de març és condicionar, com afirma l'oposició, el funcionament de Catalunya al que pugui passar a Madrid?
Bé, això és el que diu l'oposició, però jo insisteixo en una altra idea completament diferent, no? Nosaltres no volem presentar els nostres pressupostos després de les eleccions espanyoles del mes de març, simplement passa un fet que és evident, no? I és que vàrem tenir unes eleccions a Catalunya, es va constituir un govern nou, aquest govern va entrar en funcionament a principis de desembre, i tot govern nou, com el nostre, necessita un temps prudencial per poder fer una cosa tan important com són els pressupostos. De fet, els pressupostos, en moltes ocasions, és la decisió més important que preuen un govern en un any, no? I, per tant, doncs, reclamar que hi hagin aquests 100 dies que jo he reclamat, que se li donen a tots els governs per poder elaborar amb tranquil·litat els nostres pressupostos, em sembla que no és demanar res excepcional.
Què passarà a Madrid? La cantarella de l'Espanya va bien, tot i la bonança econòmica, una bonança econòmica que és notable, no s'acaba de reflectir, conseller Mas, de forma espectacular en les enquestes. Què és el que pot passar a Madrid? Quin intueix vostè que passarà en aquestes eleccions?
Jo crec que realment doncs, en el conjunt de l'Estat hi ha moltes coses que funcionen correctament. Per exemple, l'àmbit econòmic doncs, està clar que té una bona situació, un bon dinamisme, especialment a Catalunya. Ara fa poques hores s'han donat a conèixer les dades de creixement de l'economia catalana i va ser pràcticament d'un 4% a l'any 99, un creixement molt fort, el doble que la mitjana dels països de la Unió Europea, més que no pas el conjunt de l'Estat espanyol. Per tant, és evident que les coses, des de molts punts de vista, doncs, estan funcionant raonablement bé. No? Què li passa al govern espanyol que no aconsegueix, diguem-ne, traduir tot això amb un suport electoral més important? Sembla ser, d'acord amb les enquestes també s'equivoquen, no?